Hora 14. Informació de primera mà, detallada, contrastada, rigorosa. Hora 14 a Ràdio Móra d'Ebre. L'informatiu més complet, amb tota l'actualitat de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Cada dia de dilluns a divendres a 1:45 de la tarda. Hora 14 a Ràdio Móra d'Ebre. La nostra actualitat.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, 35 graus. Tenim ara mateix de temperatura a Móra d'Ebre. Benvinguts a l'hora 14, benvinguts a l'informatiu del migdia de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. És dijous 21 de juny del 2018 i l'arribada al govern de Pedro Sánchez augmenta els dubtes sobre el magatzem de Villardecañas. Tenim 8 minuts per endavant per ampliar-te aquesta i d'altres notícies. Comença l'hora 14. La construcció del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears a Villardecañas, a Conca, podria rebre l'estocada definitiva en poc temps. El nou executiu de Pedro Sánchez no és partidari de tirar endavant aquest dipòsit que havia d'acollir tots els residus nuclears de l'Estat. Els socialistes de Castella-La Manxa sempre s'han oposat a que Villardecañas aculli el magatzem nuclear i el propi Pedro Sánchez l'any 2015 va definir el projecte com un abocador amb escombraria radioactiva.
Cuenca, insisto, puede ser tierra de oportunidades, pero necesita del apoyo de la Administración Regional y de la Administración General del Estado, ¿no? Y yo apuesto por la reindustrialización, apuesto por hacer inversiones integrales en el territorio de Cuenca, apuesto por frenar la despoblación, no por crear un vertedero nuclear en Cuenca, ¿no?
El primer Consell de Ministres de Mariano Rajoy va adjudicar el magatzem temporal centralitzat a Villardecañas, tot i que no era l'opció amb millor valoració tècnica. Altres candidats estaven per sobre, per exemple, Ascó o també Zarra, al País Valencià. Tot i això, el magatzem era una de les peticions de la llavors presidenta de la Junta de Castella-La Manxa, Maria Dolores de Cospedal, i se li va concedir cap a Villardecañas. L'entrada al govern de la Junta de Castella-La Manxa del socialista Emiliano García Page, però, va paralitzar el projecte de cop. El nou govern va multiplicar per 20 la superfície d'una zona de protecció d'aus per poder incloure els terrenys del magatzem en sòl protegit i també va tombar el pla urbanístic de Villardecañas, que preveia construir aquesta instal·lació. Tot plegat per endarrerir la construcció del magatzem al màxim. Estava previst, de fet, que entrés en funcionament aquest any i a dia d'avui ni tan sols té posada la primera totxana. Els socialistes manxecs no se n'amaguen. El diputat al Congrés per Conca, Fernando Sauquillo, ha assegurat en declaracions a SER Cuenca que traslladaran diàriament al nou govern de Sánchez la seva oposició al magatzem nuclear.
Voy a intentar todos los días trasladarle la coherencia que hemos planteado los socialistas desde que en diciembre del 2011 el gobierno de Rajoy tomó la primera decisión de poner en Villardecañas el cementerio nuclear, y como además el gobierno de Castilla-La Mancha con Emiliano García Page a la cabeza siempre ha estado en contra, vamos a seguir trabajando para que este cementerio nuclear no se ponga en Villardecañas. Ese va a ser en lo que más empeño voy a tomar a partir de ya.
Desde la plataforma contra el cementerio nuclear a Villardecañas reconeixen que la moció de censura ha estat una bona notícia per evitar que el magatzem tiri endavant. Villeta és el portaveu de la plataforma anticementiri nuclear de Villardecañas.
L'enfoque que se le da hacia una transició energètica, pues bueno, va en la misma línea que planteamos desde la plataforma, ¿no? Se abre una nueva época con unas esperanzas renovadas, ¿no? De que por fin cambien las cosas.
Anem a veure què en diuen des d'Escó. Bona tarda, Andreu Prunera.
Bona tarda.
Perquè mentre no hi hagi el magatzem centralitzat construït, les centrals nuclears acullen els seus propis residus, i en el cas d'Escó, el 2013 va entrar en funcionament el magatzem temporal individual, com a totes les altres centrals nuclears de l'Estat, a excepció, això sí, de la de Vandellòs, que el construiran els propers anys.
L'alcalde d'Escó, Josep Maria Buixeda, ha lamentat la deriva en la política de residus de l'Estat espanyol. Arribats en aquest punt, Buixeda es mostra convençut de que el magatzem centralitzat no es farà i s'acabarà apostant per un magatzem geològic profund que aculli tots els residus sota terra, sobretot perquè la vida útil dels magatzems individuals és d'uns 50 anys i la del magatzem de Villardecañas seria de 60 anys, és a dir, només 10 anys més.
Veient que com a solució alternativa es va construir magatzems a cada emplaçament nuclear, se mos feia una miqueta difícil de comprendre que se gastessin més diners per una instal·lació que sol contemplava 10 anys més de vigència que la que pot contemplar els magatzems individualitzats. Si a tot això hi acabem d'afegir que per part de la Comissió Europea sabem que el 2030 Espanya haurà de tindre la solució definitiva, que és el geològic profund, és evident que és una miqueta absurd acabar de construir este magatzem.
D'altra banda, si el govern central acaba implementant un pla de desmantellament de les centrals nuclears a mesura que compleixin els 40 anys, tampoc faria falta construir el magatzem centralitzat, ja que tots els residus radioactius hi podrien cabre als magatzems individuals de les centrals.
I anem a Flix, el CROSS i l'Institut del Municipi han signat un conveni de col·laboració per oferir un cicle formatiu de grau superior de sistemes automatitzats de forma conjunta. El primer any del cicle consistiria en un curs de formació teòrica a l'Institut i el segon any es destinaria a fer pràctiques remunerades a la fàbrica del CROSS a Flix.
La fàbrica del CROSS a Flix i l'Institut de Secundària d'aquest municipi tenen una llarga experiència en col·laboració per promoure la formació dels joves de les Terres de l'Ebre. Ara, tot just fa un any, signaven un altre acord pel qual els treballadors de la fàbrica han pogut convalidar els seus anys d'experiència i amb una formació semipresencial han pogut examinar-se de la prova d'accés a cicles formatius de manteniment electromecànic i sistemes automatitzats.
La una i gairebé 57 minuts recupera la memòria històrica i aprofundir en les conseqüències que la batalla de l'Ebre va deixar al territori són alguns dels temes que es debatran durant el Congrés Internacional de la Batalla de l'Ebre que tindrà lloc a Tortosa el darrer cap de setmana de setembre i el primer d'octubre.
El Congrés coincideix amb el 80è aniversari de la batalla i vol abordar aquest decisiu episodi bèl·lic des d'una perspectiva molt àmplia. Així es tractaran aspectes com ara la internacionalització del conflicte, els recursos sanitaris, la vida al front de guerra o els serveis d'intel·ligència i espionatge. Entre altres, el president d'Amigues i Amics de l'Ebre, Marc Marc, creu que la batalla de l'Ebre encara continua despertant molt d'interès i recorda que hi ha moltes microhistòries amagades.
I és un tema que encara, després de 80 anys, genera moltes passions, molt d'interès i que realment encara hi ha molt a investigar. I a més també és una manera de recuperar la memòria històrica, no?, del nostre territori. Vull dir, moltes vegades, i fins i tot encara, hi ha famílies que no volen parlar sobre la batalla de l'Ebre, les vivències d'alguns iaios que no volen parlar sobre els seus nets sobre la batalla de l'Ebre, però encara tenen por, no?
El catedràtic d'Història Contemporània de la URB i membre del Comitè Científic del Congrés, Josep Sánchez Cervelló, ha aprofundit en la necessitat de recuperar la memòria històrica i de dignificar els morts de la batalla.
També cal recordar que la primera actuació que es va fer en un cementeri, que nosaltres, en un cementeri, en un hospital, que nosaltres sabíem que hi havia molts morts que estaven tres de pàntols i de cavalls, van treure 200 cadàvers. Per tant, vull dir, això és un tema que encara pels que som ebrencs ens afecta profundíssimament, i una altra mirada sobre com ha sigut la política en aquests anys, que ningú ha sigut capaç de solucionar un dels problemes que és crucials en qualsevol guerra i en qualsevol conflicte, que és recuperar els morts.
Les inscripcions per al Congrés ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la pàgina web batalladelebre.cat. El Congrés està adreçat no només a persones relacionades amb el món acadèmic, sinó també a tot el públic i té un preu de 60 euros. També està reconeguda per la URB i la UNED. A més de les ponències, al Congrés també es presentaran 30 comunicacions inèdites.
I ja per acabar, Carles Francino i tot el seu equip es desplacen aquest divendres a Tarragona per emetre en directe el programa La Ventana en el dia de la inauguració dels Jocs del Mediterrani.
El programa farà un repàs de la cita esportiva quan faltin molt poques hores per la inauguració oficial. Hi haurà entrevistes, reportatges i connexions amb el camp del Nàstic per explicar el minut i resultat de les competicions i els actes del programa. La Ventana comptarà també amb la col·laboració habitual i la nota musical la posaran Maria Arnal i el flixanco Marcel Bagés. La platea del Teatre Tarragona estirà oberta al públic per tal que tothom qui vulgui pugui assistir-hi i veure el programa en directe. Les invitacions es poden descarregar de forma gratuïta a la web tiquetea.com.
Hora 14, amb Adriana Monclús.
I així tanquem l'hora 14. Gràcies per ser-hi. Tornem a les 7:50, a l'hora 25, de la mà d'Andreu Prunera. Que passin una molt bona tarda. Fins demà, són les 2.